IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
Bon vespre. Ja es coneixen els detalls de la deducció fiscal que impulsarà el govern balear amb l'objectiu, diuen, d'intentar aplacar l'augment dels preus del lloguer. Serà una deducció a l'IRPF damunt la declaració de la renda del 2027 i anirà destinada únicament a propietaris individuals.
Amb aquesta mesura, l'executiu posa el focus en els propietaris per intentar evitar una pujada massiva de l'import del contracte de lloguer que s'han de revisar l'any 2026. Aquest que sentireu ara és el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo i Bernat Seguí, del Col·legi d'Administradors de Propietaris.
Y creemos que la parte a la que hay que, en este caso, incentivar o promover para que no se pueda subir ese arrendamiento es, lógicamente, al propietario. Pero no dejamos de prestar apoyo en ningún momento al inquilino.
Decepció avui entre les treballadores de les escoletes infantils després que la patronal no hagi assistit a la mesa negociadora del primer conveni col·lectiu. De fet, només s'hi han presentat les cooperatives de Menorca i, per tant, no s'ha pogut constituir la taula.
L'inici de les converses era un dels acords que van permetre desconvocar les mobilitzacions l'estiu passat. Els sindicats lamenten l'actitud de la patronal i no descarten iniciar noves mobilitzacions. Són Jaume Coll, d'UGT, i Ramon Mondéjar, de l'Estell.
Amb aquesta constitució de la mesa negociadora se podia donar resposta també a la resta de professionals afectades, com som les escoletes de gestió directa, val? Perquè es veu que tenen uns salaris baixos. La intenció al Manco d'UGT era donar continuïtat en aquesta primera passa que varen fer més de juliol i aconseguir millores per la resta de treballadores.
A partir d'aquí haurem de veure si les treballadores decideixen fer accions per millorar les seves condicions. No és normal que a nivell d'Illes Balears se mos hagi d'aplicar un conveni col·lectiu amb unes taules salarials que realment en el nivell de vida que tenim avui dia a Balears és impossible viure.
El Partit Popular proposa prohibir el burca i el niqab en els espais públics de les Balears.
La diputada de la formació, Cristina Gil, defensa que aquesta iniciativa no va contra cap religió. La iniciativa, segons asseguren, cerca combatre pràctiques contràries als drets fonamentals, la igualtat i la dignitat de les dones i les nines, entre elles, segons el seu pare, la imposició del vel islàmic integral en els matrimonis forçats i la mutilació genital femenina.
Iago Negueruela, portaveu parlamentari del PSOE i secretari general del partit a Palma, assegura que no hi ha cap novetat en l'afer intern en què un grup de militants el va acusar de conducta agressiva.
Ara, la part denunciant ha duit el cas a la Comissió de Garanties del partit en l'àmbit estatal. Tot això després que el PSI perxivàs el cas, que ja havia passat per tres procediments intents i d'haver parlat amb testimonis dels fets. Aquest que sentireu ara és Iago Negueruela.
Jo estic totalment tranquil·lo, confío y siempre he confiado en los sistemas de garantías y creo que en democracia no vale todo. Tampoco, y yo creo que hay que aceptar los resultados de los procesos congresuales, gusten o no gusten.
Negueruela atribueix aquesta denúncia al descontentament d'un grup de militants després que ell fos elegit secretari general dels socialistes a Palma.
I gairebé un centenar de persones moriren a les Illes Balears el 2024 per suïcidi. Per tant, l'any passat aquesta va ser la causa de mort no natural més freqüent a les illes.
En concret, varen ser 98 les persones que es varen llevar la vida, segons les dades que ha publicat avui mateix l'Institut Nacional d'Estadística. D'aquest nombre, 77 eren homes, mentre que la resta, 21, eren dones. Segons els experts, les temptatives i morts per suïcidi no tenen un únic detonant, sinó que són una reacció a un patiment extrem causat per factors psicològics, biològics i també socials que es poden prevenir i tractar. De fet, recordem que el telèfon d'atenció a les persones amb idees suïcides és el 024.
Així hem arribat a les 6:04. Ara vos deixem amb els companys de l'Aviador i actualitzarem i ampliarem tots aquests continguts a l'informatiu del vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com està un artista que ens agrada, que canta i fins i tot que protagonitza muntatge teatral? Serà el nexe del programa d'avui. Benvinguts, benvingudes a la cultura. Comencem.
Monstre final és el títol del nou disc d'en Llura Marquès, que a més el presenta en directe aquest dissabte a Ciutadella. És el nou treball de León Manso. Tot una conversarem amb ell sobre aquesta i també d'altres feines, perquè després tindrem també molt de teatre. Per un costat, el Covard, que podrem veure el principal d'Inca, i també Cyrano, el principal de Palma. I tal vegada, per acabar, novetats musicals de bandes de les Illes.
I d'Antoni Cardell, el control tècnic, arrencam.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio. Música.
Primer nivell, surt una serp, pitjant triangle l'esquivada bé. Cauen blocs de colors, si puc fer línies pots sortiré. Un cementeri, tots surten morts, en l'armadura puc anar avançant. Fins a torre on aquell soldat era el primer morint els Golden Eye. Tenc una vida, no sé si em bastarà. Passar pantalla i arribar fins al monstre final. Segon nivell, m'estic cobrint amb un escut entre els cors de salut.
I així és com se tanca aquest disc de León Manso, que ha titulat justament com aquesta cançó, Monstre Final. Són 9 cançons, totes amb molta de cura i, a més, amb aquest estil versàtil que té aquest artista de Ciutadella i que, a més, presentarà en directe aquest mateix dissabte en el teatre del Casino de 7 de gener de Ciutadella. Avui tenim el gust que mos acompanyi en Llure, que mos parlarà de tot el que envolta aquest disc que mos ha agradat tant, que té una miqueta de tot, de rock, de pop, de country o també de cançó d'autor, melodies que s'aferren molt i també lletres per escoltar i cantar i cançons amb diferents capes. Com estàs, Llure? Benvingut.
Hola, molt bé, molt bé. Mira, molt content. Molt content de ser aquí, en sabeu.
Nosaltres també.
I... que bé.
I d'enhorabona, perquè sempre, com músic, una banda publica un disc que sempre és motiu d'alegria i és el final de molt de mesos, o si no, anys de feina, no? Primer composant els temes i llavors gravant-los, produint-los i també amb la masterització i tot això. Conta'm-nos un poc quins temes són, de quina etapa, si tots els has creat en el mateix temps vital o si has recuperat algun que venia de més enfora en el temps.
Sí, pues, la veritat és que és d'un altre esclau, perquè realment les cançons, jo normalment, jo m'agrada molt composar cançons i el que faig és... les vaig guardant, no? Tinc la meva carpeta, les vaig guardant i després es d'haver recuperant. Per aquest disc sí que n'hi ha algunes que sí que he composat al llarg del procés d'aquest disc, però moltes altres han arribat a ser el moment de sortir de la carpeta i de poder-les compartir en forma de disc, no? Però realment sí que moltes fa anys que m'acompanyen i esperant el moment per sortir, no?
És a dir, que moltes ja han sonat en directe.
Algunes sí, algunes sí. La veritat és que sí que hi ha algunes que sí que ja en algun concert han sonat sense que gent sabés que era del nou disc. No totes, ni molt menys, però sí que algunes sí.
Que bé. I, Llure, com prepares ara aquesta presentació, que concert en directe? Qui serà la banda, els músics que t'acompanyaran? Són els mateixos que han gravat el disc o com ho fareu?
Sí, no, són els mateixos perquè són els meus... som grans amics i també tenim, és com, som amics i tenim una banda. I de fet, aquest disc, jo trobo que l'interessant és que aquest és el meu quart disc i és la primera vegada que he pogut tornar-los a la banda tota la feina que han fet en els altres discos, que també algun d'ells estan presents, però en petites dosis, aquesta vegada els he dit, ei, vull que hi sigueu tot el disc i que comencem, diríem, des de baix a cançó, així com jo la tenc, i que la fem junts. Així que són els mateixos músics, en Martí, en David, en Josep i jo.
El Leon Mansos, no? Que sou tots.
Sí, el Leon Mansos. Sí, exactament. Sí, és que Leon Mansos, clar, és com un nom, serveix un poc per tot. Vull dir, jo, és el meu nom artístic, no que em vaig poder esdobar en principi, però Leon Mansos és tot el que passi, no? Al voltant del meu projecte i tota sa banda, tots ells són, òbviament, són Leon Mansos.
Clar, Leon Mansos tots, i també aquesta presentació que fareu a Ca Mostra, a Ciutadella, sí, que és justament d'on és també la discogràfica en la qual has publicat aquest disc ja, exacte, que ja és el tercer que fas amb ells, no? Això, clar, un lloc tan petit, clar, a Mallorca tenim més discogràfiques, estudis, una miqueta més variat, locals per assetjar, etc.
Sí.
Però a Menorca, i més a Ciutadella, pareix que fa l'efecte que no hi ha d'haver tanta cosa, no? Discogràfica n'hi ha més, a part d'ells?
No, és que realment aquesta discogràfica és com un regal del cel, en forma de... Bueno, és en Quim, ell tenia un grup que es deia Delen, segur que m'ho sona.
Sí.
I ell, no, hi va haver un dia, després jo de gravar el meu primer disc, que el vaig fer després del concurs Rec Play del 2008, vaig poder gravar el meu primer disc, no?
El Rec Play d'aquesta casa, Llurea, a que sí?
D'aquesta... Sí, el Rec Play del 2008, el tenc aquí posat. I record que en Quim ja havien passat un parell d'anys del primer disc. Jo no sabia què faria, perquè jo havia fet il·lusió de gravar un disc i, bueno, no sabia què faria. I un dia ell es va atracar en Quim, que són bons amics de sempre, i em diu, tio, vull muntar una discogràfica, vull que hi siguis, m'agrada el que fas. I conjuntament amb en Sente Fontestat, que en aquell moment també el gran Sente me va ajudar molt en manejament i tot, van fer una unió i jo i en Pistola, un artista molt bo també de mallorquí,
de Manacor,
i en Snowmall
en de Roger. Manacor,
en Roger, crac, dius.
En Roger, tio, sí, una màquina.
Clar,
que,
ja,
també, sí, que també feia cosa amb altres.
Anava a dir, aquí també en tenim un de Pistola, no?
Pensava per aquests estudis, ni una vegada, ni dues, ni tres més. Sí, sí, en Roger, sí, molt gran, sí, sí, també. Sou un poquet el mateix, ara que ho dius, sou un poquet el mateix estil. Bueno, no musical estrictament, no, però no sé, és com una actitud, no?
Sí, jo mira, que vaig tenir sort de conèixer-lo,
sí,
en l'època de Velomar, i era... És d'aquestes persones com jo que em sembla que estem molta estona dins el nostre cap, saps?
Sí.
Pensant. I el bo i el dolent, no? Però sí que vaig notar que era una persona apassionada dels projectes i de donar sortida a la imaginació i en aquesta sensació de que vols compartir coses que traspassin un poc a la teva persona, no? Que puguin ser d'utilitat, cap a altres persones com ho són per tu. No sé, aquesta sensació amb en Roger, cert que la tenia, i tant.
I per què xerraves ara d'en Roger, que anaves a contar d'ell? De...
Ah, anava a dir que, bueno, que Velomar, la primera època, diríem, érem tres referències, érem en Pistola, era Snowman Lost His Head, que és un amic meu, Nalan, que fa música electrònica, i jo. I van ser els tres primers grups que hi havia en aquesta discogràfica, i ara ja hi quedàvem Nalan i jo, i som allà. Però, bueno, per jo és una manera fantàstica també de fer les coses amb gent propera, i que em sembla que això també es pot notar després en com sonen les coses, que són bastant pures, saps? Vull dir, simplement per cada disc cercam una sensació diferent, i ja la cercam quasi en el moment que decidim fer-ho, no? A vegades és una casa, a vegades és... Mm-hmm. El primer disc el vaig fer a casa, el segon el van fer a Can Quim, el tercer el van fer a una casa de llenya, a Cala Galdana, una casa així com molt, molt americana, i el darrer l'han fet un poc cada músic, com ha pogut en el seu moment, per després compartir-ho. O sigui que ja veus que és un procés... que m'ha bé també estar en una discogràfica petita que te permet també un poc aquesta llibertat per fer les coses d'altres formes, no? I amb temps.
que veïda parlam de Velomar Records, d'aquesta discogràfica, és vera que també la varen conèixer, com tu deies, ara amb els Snowman, i ja varen entrar en contacte amb ells, però anem a escoltar com sones la teva música ara amb aquests ulls tancats.
Perquè si no són, viuen dins els ulls tancats. Perquè si no hi són, se'n van. Perquè si no hi són, viuen dins els ulls tancats. Perquè si no hi són, se'n van. Perquè si no hi són, viuen dins els ulls tancats. Perquè si no hi són, se'n van.
Idò, escoltam els temes de Monstre Final de León Manso. Aquest dissabte el presenten a Ciutadella a partir de les 8. I parlàvem ara de la publicació del disc i un poc també dels referents d'en Llure. Un d'ells, que has citat també, ha estat en Sente Fontestat, ara fa no gaire, se li han fet alguns homenatges. I jo, de veres, que també cercava entre les lletres alguna que estàs dedicada a ell. I podrien ser moltes, totes o cap, no? Perquè es veu que la teva manera d'escriure és així, que parla d'allò més universal, però també de les coses petites i que se pot interpretar de moltes maneres diferents. Precisament te volia demanar això, els teus referents en Sente, un poc també aquest suport que vos ha donat ell com a membre també de, ja t'ho diré, que varen tornar, com en Joanico, que ara també en parlarem, que també t'ha donat una mà en aquest disc, no?
I tant, molts, i els que m'ha ajudat molt. Si seria del que has dit en Sente, és polit, perquè mira, jo, quan vam fer l'homenatge, sí que tinc una cançó feta per en Sente, però només l'he interpretada dues vegades. L'he interpretada quan te la vam fer a Girona i quan la va fer a Ciutadella, i ja la tinc allà quan te deia la carpeta posada, i no sé què faré, si formarà part d'algun disc o si la cantaré en els directes, és una cosa que em connecta molt amb ell. Però en aquest disc sí que hi ha una cançó que és Feliç de viure en tu, que a vegades jo penso que les cançons també m'agrada guardar-les perquè pas que un dia en seran d'utilitat. I quan canta aquesta cançó i toca aquesta cançó sí que me ven al cap, pues, en Sente i molta gent que estim i que ara són infinits, no? Que ja no hi són, però hi són més que mai.
Que bé, idò, també records, inspiracions, i també darrere aquesta aparença tan delicada que té en Llure, d'aquesta veu, cantar temes tan delicats i tan guapos, és vera que realment també hi ha moments de cançons en les quals parles també de patiment, no tot són flors i violes en aquest disc. Ho has volgut compensar un poc? O com ho has fet? Com se fa finalment aquesta selecció dels 9 temes que has inclòs?
Doncs, mira, jo primer vaig amb una idea, diríem, en el local, no?, i amb la resta de components, es dimost unes quantes cançons, no?, i són unes cançons que he triat jo, i en aquest cas són aquestes 9 d'aquest disc. I, no sé, primer sempre fèiem com una prova, no?, i li donàvem unes quantes voltes, un quart d'assajos, per veure si avança, si notam que aquella cosa creix, o a vegades descartes alguna cosa i en poses una altra, i a vegades després tornes a que ja havies descartat. Però un poc el procés, ja t'he dit que ha estat una mescla de recerca. Fins i tot, mira, una cançó com Branques Mortes, té molt clar que una persona fa posar-li 13 o 14 anys em va dir aquesta cançó un dia l'has de tenir un disco. I ara fa poc me'l vaig trobar pel poble i li vaig dir, li dic, man, David, Branques Mortes, elles. Vull dir que a vegades també la idea de posar-les també són, diríem, records de sa memòria, de promeses que hagi pogut fer algú o pensar que aquesta cançó algun dia la volia treure i que ara és moment oportú. I això és un poble que conforma el gruix del disc. Sí que es va que s'ordre, que hem prat, sí que he volgut que tingués com una sensació com d'entrar en calma, cap a la meitat la cosa s'anima, puja, i després es tranquil·litza i acaba un poc amb una cançó, no, de superació personal. Al final, l'ordre sí que ha estat bastant mirat perquè fos unes ganes de que la gent escoltés un disco, saps? No cançons sueltes, sinó que escoltés es pogués perdre, es pogués congelar el temps i poguessin estar 35 minuts escoltant o veient tots els personatges i les coses que passen dins aquest disc.
Que bo. I en Rafael, abans li recordaves en certa manera també en Pistola, però a veure, sí, que a mi també m'ha passat pel cap en Bon Joan Tiquat, o també, bé, en Joan Miquel Oliver, ja molt més conegut, sí, en ses lletres, sí, i amb aquestes peculiaritats, però és vera que ara hi sou uns quants que teniu aquesta personalitat i manera de fer pròpia, no?, sense seguir una línia i un poc seguint la vostra inspiració o seguint també allò que vos agrada més en cada moment. Sí. Hi ha algú més en què te sentis un poc agermanat en aquest sentit a les Illes?
Sí, abans, jo es ve que, de lo que has dit, es ve que jo, clar, el procés sempre comença amb... m'ha d'agradar. O sigui, si il·lusió meva és que fer una cosa que m'agrada i que agradi als altres. Vull dir, això és la màxima. I també es ve que, per exemple, aquí, a més de tenir amistat també amb en Joan Miquel, clar, són gent que t'inspira, no? O en Albert Pla també són gent que sempre veus que tenen aquesta forma de ser, de dir, jo faig això i espero que t'agradi, no? Però, i aquesta sensació és el que m'agrada cercar, és el que intent fer sempre una cosa que me pugui omplir i a partir d'aquí compartir-la, no? No pensant en si l'escoltarà molta o poca gent, sinó que és qui l'escolti, s'ho passi bé, li agradi, no? Senti que li agrada.
Que bé, idò, també volia comentar un poc la portada que t'ha fet. Nosaltres també tenim un pinxo a Mallorca, que sí, també d'una discogràfica. Espora Records, en pinxo nostre tota la vida. Però bé, contem-nos un poc, perquè, clar, el títol, Monstre, no seria allò que associem directament amb la teva música, però la portada realment ha quedat molt bé. Supos que tot això s'ha complicat perquè, mos deies, això, que heu gravat el disc un poc a la pandèmia, no? Podríem dir, de manera separada cada música que seva.
Sí, el que ha passat realment ha estat com un poc que tothom s'ha trobat un procés vital diferent, no? I el punt de poder quedar molta estona junts era complicat. Així que mos hem dividit i cadascú ho ha pogut fer a la seva manera. La part bona és que ha estat que tothom ho ha fet un poc, diríem, sense ningú al seu costat que li digués això sí, això no. Això ha estat el bo i el dolent, les dues coses, no? Tots ho han tirat, tots han fet el que pensaven que volien fer i li han passat. I després el que te deia d'en Crit, bueno, no t'ho deia, però el d'en Crit Juní, que m'havia ajudat, és que el disc va quedar aturat perquè, bueno, la persona que m'ho havia d'ajudar hi va haver problemes, no, la cosa no avançava, i en Crit va fer una mà d'ajuda, que va ser increïble, i allà vam poder fer la mescla, no?, tots junts en el seu estudi de gravació, i la veritat és que va ser com brutal, un altre àngel, no?, per aquest disc. I després la portada en Pinxo és meu cunyat, i és un il·lustrador, és un il·lustrador increïble, ell té un Instagram que es diu Pinxo no punxa,
sí,
i li vaig dir, Pinxo, tio, m'agradaria un monstre, i ell va començar a dir, hòstia, el monstre igual es pot estendre per les pàgines i pinxo el que vulguis. Sí, tot sí. I amb aquarela, vull dir que està tot fet a mà, saps? Vull dir, va crear aquest monstre que va semblar la portada perfecta, no? Per un poc il·lustrar aquest disc, que ha quedat bastant pels anys 90, no? Un poc surfer-ho i tot, ha quedat amb el color groc, ha quedat i molt còmic.
I
en referència al...
Digues tu.
No, t'anava a dir que el del mostre final també és... Jo, clar, quan faig cançons sempre tens ganes de... Sempre te'n dones compte que seguiràs, diríem, triant temes, que, òbviament, els temes sí que poden ser infinits, però, bueno, més o menys sempre acabes xerrant un poc de les mateixes coses, no? I sempre m'agrada posar-me un poc a repte de triar algun tema i canviar el context, no? I en aquest cas del mostre final vaig pensar en un videojoc, quan només t'hi queda una vida i ja estàs a punt de morir i estàs davant el mostre final i només t'hi queda una vida. Si guanyes, guanyes, i si no, estàs mort. I vaig pensar en aquesta metàfora, no? També un poc perquè es mostra que tots han de derrotar la vida, no? Que tots han de lluitar contra aquestes pors que a vegades venen, i un poc de una cançó per donar un poc d'ànims, no? Si gent enfrontant-se els seus monstres, siguin quins siguin, i fent així el símil dels videojocs, i per això que em mostra gegant final, no? La portada.
I doncs aquest dissabte se presenta aquest disc en el Teatre del Casino, a Ciutadella, a partir de les 8, esperant que quedin entrades i que després puguis venir també a presentar Monstre Final, sí, a les altres illes, a Mallorca, a les Pitiuses i a la península també. I doncs, Lloret, fins aquí aquesta part musical. Anem a escoltar un poc com sona la teva música i continuem parlant. Ja no he de pensar pena per però...
La part musical d'en Lloret, d'en León Manso, que també se combina amb musical, però també escènica, perquè deia a Mònica que tant de bo que arribis a la resta de les illes en la teva música, però de moment, dia 9, a Inca arribes, però amb un muntatge escènic, el covard. T'està donant alegries el covard o no?
Com? Perdona.
T'està donant alegries, el covard?
Tantes
sí, com la música?
Sí, moltes. Sí, la veritat és que és un projecte molt, molt polit, és molt energètic i conjuntament, no sé, evidentment, amb en Rodó, vull dir, és que jo estic allà en la guitarra, allà en el fons, i m'encanta, i veig en Rodó i el veig antes de sortir actuar i tot el procés, sí. I la sensació és molt xula. Sí. És una obra molt dramàtica, és potent, és d'aquelles que deixa la gent... aquell silenci, saps? Aquell silenci que es pot estar amb un guinevet. I és una sensació molt, molt guai, molt guai. Estic molt, molt content de participar en aquest projecte amb les cançons que faig.
Un projecte
a més,
que...
és un procés...
Digues.
Sí, mos puc dir una cosa bastant xula.
Digues.
Resulta, mirau, el director d'aquesta obra...
Antoni Ginés.
És el meu veí.
Sí, mos ho va contar quan xerràvem del cor, sí.
I va venir a tocar a casa, allà, amb el text.
Que va creuar el carrer i va dir, escolta, tenc això, què hi feim?
Sí. I resulta, i clar, el germà d'en Rodo és una connexió històrica de casc antic. I per la història que s'explica, va tan bé que és com un... com una cosa que n'he fet a posta.
Recordem que és un monòleg que narra els fets tràgics, òbviament, de la Sala Tomàs Ciutadella, estem parlant del 1558, que parla de dolor, de destrucció, de poble, de por, de culpa, i que, efectivament, és una peça d'Antoni Gené, que també ha dirigit i interpretada per Rodo Gené, i amb en Lloret, amb en León Manso, sobre l'escenari. Clar, el pitjor de tot aquest procés, Lloret, és aguantar una gira amb en Rodo, no?
Aguantar?
Una gira amb en Rodo.
Aguantar, allà. No
pots dir ara...
En Rodo...
Sí, ho pots dir, no passa res.
En Rodo és... Que va, però si en Rodo és com un... És collonut, tio. És pura energia. Sí, tio.
Jo tinc aquí dos companys seus que estan a punt d'estrenar amb el Cyrano i me diuen tot el contrari. Que
és Rodo.
Sí. Rodo, hòstia, se m'ho està escoltant.
Mira, m'agrada m'escoltar aquest tros.
Però qui t'ha criat a tu, Rodo Gené?
T'has arriscat ara. Imagina't que ara en Lluna deia, tu vols Rodo és el pitjor.
Hòstia, Rodo, pues te tenc que dir, Rodo, que ara estic a punt de fer la broma de dir, bueno, ara que ho deixo, un dia em va agafar Pascol i em va dir que em rebentaria, però...
Però era broma.
Però ets entrat, Rodo, ets entrat.
Just a temps.
Havia equivocat el personatge, com que fa de l'ordre de 450 al llarg de l'any, de vegades s'equivoca.
M'equivoqui, sí.
Bé, estimats, que veniu a Inca dia de nou, no sé si teniu més funcions pendents per final del 2025,
dia,
principi.
Dia 9 de gener estem a Inca,
sí.
Estem pendent d'anar molt també dins el gener, que mos han de confirmar. Tenim ja tancat Mercadal, també, i s'està a punt de tancar-se un parell més de dates per aquí, per Mallorca.
Que bé. I de llarga vida al covard, Javier Matesanz, com estàs? Que estava allà,
molt bé.
No t'havia saludat
encara. No me presentes mai.
No pots saludar si no te presents.
No, per això no havia dit res. Però volia fer una pregunta, perquè ara Inca és la... Hola, Rodo, hola, Llure, com estàs?
Hola.
Dia 9, és l'estrena a Mallorca, no? O ja l'heu fet aquí?
L'estrena a Mallorca no va fer com una preestrena a Safira B.
Ah, Safira B, d'acord.
Javi, si vens sense la informació actualitzada, no venguis.
És que me la vas passar en castellà i no l'he pensat. Escolta'm una cosa, és una història, perquè clar, és història antiga de Ciutadella, menorquina i tal, però realment és universal, se pot gaudir, la gent aquí la viurà, doncs això, com una història, un drama humà perfectament descifrable des d'una banda i des d'una altra, o realment és una cosa molt, molt feta i parida dins Ciutadella?
És una història que la gent se sent molt identificada, perquè és una història que lamentablement podem seguir la seguim veient. Sí. Quan veiem les notícies i veiem el que passa a Gaza, el que passa a Yemen, a Somàlia, qualsevol... a Ucraïna, m'ho sentim, vull dir, el covard narra uns fets de 1558, però quan la gent, quan els veu, podria identificar qualsevol d'aquests personatges, d'aquestes persones que surten per la tele, que lamentablement avui veiem a les guerres en directe, i el patiment aquest d'estar dins una guerra. El covard narra la sal d'esturs de 1558 des de dins, des de la persona que no sap d'on treure el valor per enfrontar-se en aquesta força tan superior que els vol exterminar, no? I és un sentiment molt identificable i una música meravellosa que ha fet allí.
Escolta, i aquesta música meravellosa, León Manso s'ha inspirat en la tradició musical o antigues tradicions musicals menorquines, o has fet una cosa que t'has inspirat tu en el drama, o en el personatge, o en el Rodo, que inspira tothom, també, sí.
Sí, la veritat, mira, tinc que dir que bueno, quan tu vaig començar, em vaig inspirar directament amb el que havia escrit en Toni. El text me transportava a la cançó i anava jugant, cercava part, hi ha una cançó que es diu Guerra, i me duen acords menors, hi havia, no sé, depenent de la cançó, m'anava apropant a un estil o un altre, però això sí, sempre es mou dins el folk, diríem, guitarra acústica, i veu com una cosa molt, molt nua, molt despoada, i la força, diríem, de les paraules, de la història, i pocs acords, i simplement acompanyant un poc, no?, l'actuació d'en Rodo, no?, el procés del personatge, no?, a l'escenari, posant aquell punt, com, en certa manera, com una veu de la consciència, no?, també del personatge principal.
I la idea de posar la música, per part de, suposo que d'en Toni, de l'autor, és una mica per acompanyar el personatge d'en Rodo, perquè no sigui tan tot sol en el monòleg, o realment és un personatge més? D'alguna manera hi ha un diàleg entre tots dos, o no?
Bueno, jo, com que tot va començar, amb Toni, és veritat que jo trobo que tot s'ha anat construint a poc. Jo trobo que en Toni primer tenia que volia fer l'obra segur. Pensava que volia música meua i me va proposar fer una cançó. Després, quan jo vaig fer una cançó, vaig pensar, però Toni, si faig una cançó, què faig? Surt un moment de l'obra i me'n vaig, per què no faig més cançons? I vaig començar a composar i en Toni me va dir, no, fantàstic, no, més, intenc un altre, Toni, intenc un altre. I ho vam anar adaptant a l'obra. Jo trobo que entre tots tres hem anat creant com volien que fos aquesta obra. La història ja la teníem i ara era com la volíem mostrar, no? Però des d'un principi el més important era la història d'en Toni, el text, i diríem el personatge principal, en Rodo, i la música és com la banda sonora, no, que acompanya, però a poc també...
Però són tot cançons o també hi ha música... Són tot cançons o també hi ha música ambiental, diguem?
No, són cançons. Són cançons que van apareixent.
Idò, ja sabeu, les cites... Sí, digues, Llure.
No, anava a dir, depenent del moment trobes personatges o on es fa història, van sonant cançons concretes, no? Que reforcen un poc el contingut del moment concret.
I del públic de Mallorca, dia 9, que és un divendres, al Teatre Principal d'Inca, i el públic de Menorca, que encara no ha vist el Covard, ja sabeu que teniu distintes cites, com ha dit en Rodó, a partir del mes de gener que va endavant. Llura, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
De res, a vosaltres, ha estat un plaer.
I llarga vida en aquest disc. Són les 6:35.
Gràcies.
Parlant de teatre, parlant de Cyrano, ara mateix.
TV3 Ràdio és actualitat.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els 5 sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no els van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
A Atzena, amb Javier Matesans.
Jair Matesanz i amb els protagonistes, dos dels tres d'aquesta adaptació de Cyrano que podrem veure a partir de ja en el Teatre Principal de Palma, l'altre és en Rodo Gené, que ja hem saludat. Javier, el saludes tu, que són tan amiguitos tuyos?
Són amiguitos míos. Tenim aquí
dos
Cyranos i mig, perquè un ha volgut fugir.
Puc fer la pregunta que tot a Balears s'està fent i que ja sé que no la faré perquè sou així de modernos? Qui fa de Roxanne, si sou tres tios damunt l'escenari?
Ah, tens problemes tu. En...
En Rafa volia deixar clar des del principi que s'ha llegit Cyrano.
Home, que pot... i que no t'importava. No,
i per què no tres dones fent el Cyrano? Només perquè l'impaciència...
Endavant. El faig jo, Rafa.
Ja ho sabia, era retòrica. Jo vaig demanar, i evidentment ets el més guapo dels tres. De fet, és únic.
Què vol dir? Que passa?
No, tu ets atractiu.
El més intel·ligent, per això faig de dona.
Un segon, veig que la l'entrevista serà ordenada, ja ho veig.
Perdona, és que de vegades m'oblic de dramaturgia, no controla gaire. Passa de seguida.
Exacte. Bueno,
Matesanz, què tal, com estàs?
Podríem dir que és un Cyrano d'Edmond Rostand o ja veig que és d'en Salvador Oliva? Aquesta era la primera pregunta que en Rafa no mos deixa fer.
La puc respondre o esperam que...
Sí, no.
Que torni en roda.
Avui passarà qualsevol cosa.
És un Cyrano...
Cyrano.
Cyrano d'en Montrostant, lògicament, i jo l'he adaptada a tres actors, no personatges, a tres actors que som nosaltres, la impaciència, i és clar, havia de fer de teat personatges o adaptar-los o fusionar-los amb altres, no? I clar, és en nen Montrostant, passar pel meu filtre, pel meu sedàs i passar per la impaciència.
Però per què Cyrano?
Per moltes coses.
Entre totes les classes que podies...
D'acord. La impaciència, afortunadament o desafortunadament, jo propos temes, dramatúrgies, textos o idees, i els meus companys me diuen normalment que sí. Normalment, vull dir, moltes vegades me diuen que no, però saps què se fa? Sí. Anem per aquí.
És que t'han dit que sí.
I, clar, ja duim molt d'anys, i en Rodo Gené fa uns anys va tenir l'opció de fer una producció... en el Teatre Principal, fer un Cyrano, perquè ell és super enamorat amb en Carmelo Gómez, i per unes raons que ara no venen al cas, se va tirar enrere quan ell havia aconseguit una doblada de Menorca i faltava una doblada molt poca, no una doblada, no, i a Mallorca quedava un poc per tirar endavant, i se va tirar enrere per motius que no tenen res a veure amb
Menorca. Per fer-la en gran producció.
Per fer-la en gran producció, Menorca i Mallorca.
Carmel havia de dirigir...
Sí, i Vian Rodo mos havia dit també per... Perquè era en 12 actors.
Hi ha moltes anècdotes en directe, fins i tot, d'aquesta producció fallida. Te'n recordes? Carmelo Gómez, des de l'escenari del Principal a una obra seva, ho va reivindicar.
Amb la Dolorca.
Ho va reivindicar.
I s'havia de fer, no se va fer. Clar, això se va ser un hosti, sobretot per en Rodó, perquè en Rodó és estès que sempre havia volgut fer i perquè se sentia dolgut i putejat. Què passa? Passes temps, i han de fer un nou espectacle, la impaciència, i si feim un clàssic, jo dic, hòstia, sempre els meus companys sempre han dit que sí, el que jo proposava, i perquè no fem una cosa per en Rodo, que crec que s'ho mereixi. Fem aquesta adaptació, hòstia, no, és que jo l'estim molt. Jo l'escric, si t'agrada, el tiram endavant. I així va ser.
Vareu fer una residència als Sants, no?
Eco.
Allà vareu posar les bases.
Molt varen ajudar.
Ens va donar tot el codi que havia de fer servir amb en Lluís, el director.
Lluís Venegas.
En Lluís Venegas. L'espai era meravellós per treballar, per barallar-nos entre nosaltres, i vam fer la mostra una setmana de residència.
Dues setmanes.
Amb un feedback que ens va esperonar per continuar per on havíem encetat.
D'alguna manera heu informat o comunicat o dit alguna cosa en el Carmelo? Simplement per això que hem comentat. Que la
no
ho
sé,
primera...
els contactes en Rodó.
No perquè hi participi, sinó únicament...
No, jo t'he dit que participar no ho té bé. Però no ho sé, jo ni n'he parlat amb en Rodó de veure...
Una corolla meva.
No ho crec que ho sàpiga, en Carmelo, però li podrien dir.
Manteniu l'ambientació de l'època o no?
És una pregunta, aquesta.
Si hem de fer espòiler, no ho deim.
A dos dies d'estrenar ho hauries de ser, més o
menys. S'ha d'encarregar ja una capa.
En teoria sí i no.
I no.
Ah, està bé, el mateix que no
diré. Fem un fusionatge...
N'han jugat, és una proposta... Sí, hem jugat amb això.
Hòstia, Xavi, ara te sent, tens una veu tan guapa, tio.
També estic cansat i els greus són més greus.
Cansat d'en Salva.
Salvador.
Sí, Salvador.
De tot.
Escolta, què mos proposa? Si se pot dir, sense fer spoilers, quina novetat, a la vegada quines parts són més...
Vos propos un viatge interpretatiu d'espais sonors, lumínics i de personatges, i amb un dinamisme divertit, dramàtic, interpretació de veritat, això pensam, és la nostra intenció, i amb una pensant que amb una potència digna de un teatre de gran qualitat.
No hem d'anar amb cap predisposició. No hem d'anar a veure Cyrano, però tampoc no hem d'anar a veure...
Jo crec que heu d'anar, si coneixeu la impaciència, és que han fet la impaciència amb el...
És que com que la coneixem, estem una mica despistats.
Aleshores, aneu així.
Tenim por.
Veniu així. No? Què hem fet amb això? Uh-huh. I és vera que crec que tenim un producte que Rostan i Impacients s'han donat la mà. Mm-hmm. Amb un test que al principi dius, hòstia, com pot ser això, que la impaciència agafi aquest clàssic? Mm-hmm. Idò, l'hem agafat i crec que ens han donat la mà.
Rima o no rima?
Passa que no contesta. Sí, en Rostan, dic. Aprofitam versos, poesia que és meravellosa, però hi ha altres que... En Salvador Oliva s'ha pres com se diu això, la llicència de dir, mira, aquí no m'interessa perquè hi ha més dinamisme
i deixeu de rimar.
Sí, i en Salvador Oliva m'ho ha demanat a mi i jo li he donat
i tu li has donat el plàcid.
Saps que en Salvador Oliva ara s'està atribuint tots els mèrits, però ara li dic a en Xavi perquè segurament no ho sap. No és el primer Cyrano que fa. Les bases ja les tenia fetes. El primer Cyrano que va fer aquest home...
Jo li vaig dir, li vaig recordar.
Li va escriure aquest home, en Rafael Gallego, que aquest sí que és el punt de partida de tota la dramatúrgia insular, nacional i de més. Tot. Sí, va durar poc, va durar poc i se va representar menys, encara. Ah, però,
se va representar... Se va representar dos o tres cap de setmana.
Cyrano, un pam de nas.
No, se deia Cyrano. Passió per Cyrano, no t'inventis. La diries tu, malament, com sempre, i no vas entendre res del test.
No, i
la interpretava en Salva.
No facis spoilers, que potser encara recuperes.
I en Pet Noguera. Fer de doctor,
mort. Que ja en Rafael Gallego ja m'ho va dir, Cyrano, tio, els espectacles que m'agradaria fer sobre que jo... És veritat que me'n recordo que ho deies, i dic, i només per fotre.
La
faré jo abans que ell. No, hi ha una part de tu.
La faré millor d'aquí 10 anys.
Rafael, hi ha una part de tu en aquest espectacle.
Ah, sí? Que guapo. Sí. No, però és vera, jo, i a més crec que és allò primer que se va presentar de les coses que escric i va criant en Salva i mira tu si l'estim i lo inconscient que som a la vegada. La inconsciència seria el meu, sí, de la companyia.
La inconsciència.
No pots crear.
En Salvador Oliva i en Pet Noguera. O sigui, la mescla... Bé, És el primer...
Parèntesi tancat, per favor.
Sí, tancat, tancadíssim. És el primer clàssic que aborda impaciència, que s'atreveix o...
Hem fet cosa d'en Pirandello, però en realitat només agafàvem una peça petita i llavors la varen funcionar en coses meves, que no varen funcionar les coses meves.
Espera, no funcionava.
Però aquella, com seria la de l'habitació, que era un vodevil molt divertit...
L'habitació Z.
Z i l'habitació 113, això és de Joan Carles de Viure.
Però això ho consideres un clàssic?
No, dubtava ara si era un bianc passat per la turmís de la impaciència.
No, era de Joan Carles de Viure. Era la primera vegada. Jo feia estona, que ho deia, hòstia, molaria fer... No sé. I coses de sa vida han tirat per aquí... amb un repte, perquè trobo que té moments meravellosos, poètics, d'humanitat, d'amor, i amb una lluita...
Però és una responsabilitat extra, també, perquè si ara t'està bé ja amb Cyrano, pues, també és allò de... Què li espera
a
Cyrano?
No,
sé si ho faràs o no, ho decidirem aquest cap de setmana.
Ho decidireu vosaltres, fills de puta tècnica, de merda.
No, me refereixo quan te decideixes a agafar i versionar un clàssic, és una responsabilitat extra, tot i que d'alguna manera ja tens un fonament molt sòlid, no? Però dius, clar, tan sòlid, si són jo el que se'l carrega malamente, no?
És el que hem dit moltes vegades. Sí. Pots agafar un bon test i fer una merda d'espectacle. I pots agafar una merda de test i fer un espectacle que estigui bé.
Com estan les coses, que cap de setmana? Estava tot venut.
Tot venut.
Volia anar divendres i m'han remès a diumenge.
No hi són divendres.
Si en queda, el primer dia. Si en queda algunes per...
No, jo volia anar divendres.
Per la funció del diumenge, les 8, si en queda alguna.
Aquí m'han col·locat a mi. Diumenge a les 8.
També hi ha, i anàvem dilluns, anàvem a Manacor. Dilluns 22 a Manacor i dies 6, 7 i 8 anem al Teatre del Mar. O sigui, no deixem ciutat del tot.
No, perfecte.
6, 7, 8 de febrer i esperam vendre i revendre tot bé.
Escolta, va bé el sector, no? Perquè vosaltres ara mateix no aturau.
No va bé.
No va bé, no? No va bé.
Jo crec que no.
Però ho dius perquè tu no estàs a la varietat en la locura, que ja estan. També. Ells també estan. Ells estan ja assajant abans d'estrenar aquesta i després... No, però a veure, treballeu molt ara darrerament tots dos. A lo millor la resta del sector no va bé. A vosaltres, de moment...
Bueno, però treballar molt, què t'han de dir a tu? De treballar molt no és... Va bé,
però no estic parlant d'allò, estic fent una entrevista, si me deixes.
Que se fa feina,
però... Vosaltres sabeu els sous, no?
Aquí anava.
Ho sabeu com va? El sou mínim interprofessional, si arribam, és un miracle. Quan feim feina. I feim feina 2, 3, 4 mesos a l'any.
I pluri empleats.
Idò, ara fer comptes i...
Parlem allò sense valorar-ho tant. Hi ha feina. Hi ha molt de moviment en el sector.
Hi ha creació, hi ha inquietud, però és veritat, jo no sé, m'agradaria fer números, però crec que la programació aïllenca dels teatres municipals ha baixat. Crec que no es programa tant com abans. Palma és veritat que té una activitat que està activa. El principal està molt actiu, fan ple de sala...
No, serà l'Ajuntament de Palma, perdona.
Però l'Ajuntament de Palma, el que anava a les municipals... jo no trobo cartell. O mirant els meus números de bolos de fa uns mesos a ara, han baixat considerablement.
No sé, s'hauria de comparar. Jo crec que sí que hi ha muntatges d'aquí i depèn de la temporada n'hi ha més o manco. El principal també no programa per gent de fora.
Perdoneu, si parlant d'això,
sí.
No hi ha indústria.
No hi ha indústria teatral.
I això fa que tots els treballadors i treballadores m'on anem a la puta merda, que feina en precari. Si no s'aposta, no hi ha una aposta pel govern de potenciar la cultura i potenciar i tenir espectadors i ciutadans més culturalitzats i que apostin i siguin crítics i amunament, no hi ha res a fer.
Clar, continua passant allò, perquè ara jo estic preparant un resum de l'any pel darrer dia de l'any, el 31, que tenim programa, i vaig trobant, hi ha bastanta cosa, bastant variada, però continua el tema aquell de s'estrena, se fan aquí dos, un altre allà, quatre bolos, i ja no hi ha més. No hi ha més gira, no? Això continua passant, continua sent una de les assignatures pendents i males de provar. No?
I, a més, també les gires són molt complicades perquè estan molt espaiades durant l'any. I, per ventura, tu és un dissabte i passen dos mesos i has de tornar a recuperar aquella obra. També els nivells d'esforç que mos reclama una producció són bèsties.
Allò d'estar, d'arribar, deixar el vestuari... a un teatre i repetir 5, 6, 7, 10 bolos a un teatre, això fa que no... Aquí a Mallorca no...
Fa 25, 30 anys. Això no.
Jo no ho he viscut.
Tu no...
No.
Clar, i a Catalunya estaven dos o tres mesos fent lliure el Nacional o el Romeo i ha baixat un poc, no gaire, perquè lògicament és, allà a Catalunya ho tenen més clar, el tema de la cultura. El que volen donar. Aquí tens un cap de setmana... Fas dos i te diuen que és temporada i és per compixer-se de riure. Per no dir que és insultant que te diguin això. Res, sempre mos queixam i això s'han de canviar les coses. Si volem ciutadans més o manco oberts i crítics...
Tinc una altra pregunta, que m'imagino que sigui pràcticament retòrica. No, acaba.
No, ja està.
Clar, manteniu aquest sarcasme, aquesta ironia, aquesta befa que feia sobre totes les grans institucions, com per exemple la militar, la religiosa, el personatge, la persona real d'en Cyrano de Bergerac? Heu gratat una mica per mantenir aquesta acidesa, diguem, del...
No entes la pregunta, però sí, tu que has adaptat la sobra.
Cyrano, abans de convertir-se en un personatge molt rostant, era dramaturg, era satíric, era un actor, era moltes coses i era molt conegut per la crítica social que sempre l'acompanyava. No sé si heu anat per aquí.
Hem mantingut sobra i hem mantingut els poemes que se li atribueixen en els veritables Cyrano de Bergerac, no? El poema de la lluna i altres coses, no? És que, clar, cada frase d'en Cyrano és brutal, és una sentència. De vegades poètica, meravellosa, amorosa, política, d'humilitat, de congruència.
D'orgull.
I d'orgull, i de passió... Per tant, clar, és una putada, però sí que hem d'adaptar i adaptar, reduir i ratear. Però hem intentat agafar el millor i el seu esperit, Cyrano és guai perquè tot el que diu és meravellós.
I a més en Rodó té aquest repte, no?, de treballar un heroi que és antiheroi per ell mateix, que ell mateix se creu un antiheroi, però es fa la lluita d'un heroi. I tenir aquesta barreja i amb l'obra de Cyrano, que està tan ben construïda, que és el que diu Salvador, que cada frase és una lluita a mà oberta contra el sistema i contra el que ell troba injust, a través de l'amor cap a una dona, és molt guai. On està viatjant aquest personatge d'en Rodó és una línia molt fina i molt guapa.
Aquesta crítica contra el sistema, crítica satírica i tal, aquesta sí l'hem actualitzat una mica, hi haurà quatre punyals que volaran per aquí per allà, els quedaran tots per
veniu,
França.
Veniu,
home,
veniu.
Coneixent Salvador Oliva, per favor.
No.
Espero que n'hi hagi.
No, jo crec que hi som perquè en el món de Rostàngel
ja
els posava, vull dir...
Serà culpa de Netmond. Vale, d'acord.
No, tia, és meravellosa.
Quanta, la impaciència, quant de muntatges té encara en marxa? Sí, que se puguin...
Ah, en marxa.
Vius, sí, al repertori.
Hi ha el mecanoscrit del segon origen, un aniversari somiar com un pare de Déu, la minyonia d'un infantorat, tres bòtils.
Fundació encara...
La Fundació...
I aquests, els feis, perdona, els tres primers els feis sobretot per instituts i demés, no?
Sí, encara... Perdona, què has dit?
Que els tres primers, els tres bòtils, els feis sobretot a instituts i coses així.
Sí, exacte, i CEIPs, i escoles. I escoles de primari. Bé, i també tenim funcions obertes. I llavors tenim la Fundació, José Mari està allà, què hem de fer? I...
Ximpon, sí.
I...
Que no és poca cosa.
Ara sí, ara no. He tingut la sort de moltes coses, però de tenir de fer un equip amb en Rodo, amb en Xavi, amb en Luis Venegas, que és
un àngel.
És un àngel de
que és la paciència. Voltes o la impaciència i és la paciència.
La resignació.
No, té una capacitat, una volada pausada, màgica, per donar-li vida i vestir un espectacle en no res que sense ell no seria
però
res.
Però què vos aporta a vosaltres l'equilibri o dona context en aquesta locura
fa
creativa?
Fa màgia, és que sí. És el que diu en Salvador, que des de... Sembla que no mou fils, però els mou, ens dona una llibertat absoluta per crear, i dins la mateixa creació ell està dirigint, i tu no t'has donat compte que t'ha dirigit, i tenim un quadre o un conjunt que dius com hem arribat aquí. És com una espècie d'un... Jo no sé, és un mag.
Acabes d'escriure un gran director d'escena, clar que sí.
Sí, sí.
És un bon pedagog que fa molt d'any que fa escola i té una visió...
Clar, però que jo no tenc. Quan un passa tan desapercebut en la part creativa, també s'ha d'arribar, és complicat arribar en el procés a que els altres ho respectin perquè s'adonen compte de que està passant això. Perquè a vegades pots pensar, aquest tio està aquí callat i no, no sé què, això no creix, això no va enlloc, t'has de donar compte i dir, no, calla, que ho saps? Sí. Que de vegades, si no fa renou, no te mouen. I ell no en fa de renou.
En una reunió social no el sentiràs piular.
No.
De fet, estarà així, hola, bona, i en 10 minuts se'n va.
Ara, també és vera que arriba un punt en què en Lluís... No, això és això. I aquí els tres... callam, i això és això.
Sí, nosaltres estàvem esvalotats, no sé què, jugant, proposant, d'acord, deixa, també s'ho passa bé, però quan pega un cop a la taula, d'acord, ara ja mos hem de quadrar.
Xavier Núñez, Salvador Oliva, moltíssimes gràcies per estar aquí, molta merda, per dissabte, recordem a les 6, Teatre Principal de Palma, diumenge 6 i 8. Mm-hmm. Val? Doble funció.
Sí, perquè ho hem omplit i...
Bueno, i després, com que no tenim apuntat, continua tu el 22...
Dilluns 22 a Manacor
i després al
i 6,
del Mar.
7 i 8 de febrer en el Teatre del Mar.
Idò, llarga vida al Cyrano de la Impaciència, de Salvador Oliva
i de moltes voltros. Platees per omplir, eh? Això sí que és quasi una temporada.
I molta programació.
Esperem que sí, segur que sí.
I que pugin els catxers.
No, això no. Que pugi l'habitatge i que els sous baixin.
Que passen bé.
Sí.
Vinga, gràcies.
Gràcies a Déu.
Idò, acabant música avui concretament de Ripples, que ens van acompanyar també aquesta setmana. Recordeu que divendres en el Gremi presenten disc juntament amb The Waves. Ja sabeu que l'aviador torna demà ja pel canal habitual a partir de les 6. We'll be right back.
crazy. No, I just can't get enough. But my nature is lazy.
El sindicat